A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Quan els integrants d'un equip de rem funcionen plegats en ritme i harmonia, la barca avança més aviat, fins i tot contra vent i onades. La unió de les persones és avui més que mai un instrument per assolir una fita i encara que per a molts la mobilització de la gent per a un bé comú sigui una fantasia, el que mata és la desídia, la manca d'objectius, de desitjos i de somnis. En general, el manfotisme. Com que aquest és un programa de paraules i de paraules polisèmiques, jugam un poquet també en ses paraules, com per exemple en rem, que és aquest grup que canta, rem o raïm, que seria el fruit de sa vinya, o un rem, que és això de remar que dèiem en començar, rem, instrument, fantasia, mata. Aquestes són ses paraules que avui posam damunt sa taula de sa conversa amb en Xavier Pascuet. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Molt bé. Per cert, quedeu-vos amb aquesta veu, que ja sé que el coneixeu, però només queden dos capítols de la radionovel·la, eh? Dos capítols.
Quins nervis.
Ai, Ramon Vilaseca. Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut a casa teva.
Gràcies, aquí a remar, avui.
Molt bé, a remar tots. Gràcies per remar en aquest programa. Jorge Serrano, benvingut, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Preparar per sa conversa?
Sempre.
Idò, això és una conversa, així que vosaltres mireu-vos en els ulls, a sa cara, que sou molt guapos tots, i estàvem d'estiu i feis encara més bona cara. Però sí que feim una primera ronda. A veure, aquesta vos la complic. Rem, començaré per Miquel Àngel, va. Rem de grup. A veure, digues.
Bueno, és que, com bé saps tu, em costa molt distingir una cosa de l'altra. I sempre ho digues al revés. Dic rem quan he de dir rem i he de dir... quan he de dir una altra cosa, però no me surt. I mai ho distingues. Per tant, potser vaig de vermada i tall un bocí de rem o de rem i no ho distingues. Però bueno, escolta, hi ha coses pitjors a la vida, suposo.
Val, i si te dic rem de remar, que te venes cap primer de tot?
Bueno, pues sa feinada que remar. Pensant una mica en el tema de sa feina, que un espera lo de remar i espera que sa qui pensó que fa feina pues remi amb ell, i que és l'única manera que jo entenc de que les coses tirin cap endavant, no?
I si te dic rem...
Pot tornar estona de paraula en Jorge, per exemple. Ho fas aposta.
No, Jorge Serrano, rem.
Rem, és que ha parlat aquesta cançó i me'n vaig en els 16 o 17 anys on totes les emocions són, no? Són màximes,
sí.
I les amistats, els primers amors...
Que penses que són per sempre,
pues aquesta cançó l'ha acompanyat, no? I bé, jo vaig estudiar psicologia i me ve de sobte se fa ser rem, que crec que també sa cançó hi fa referència d'això, de somni, no? De sa son profunda, uh-huh. on hi ha els somnis.
Sí, on hi ha els somnis. Veus que meravelloses són ses paraules? Xavi Pascuet.
Veus com havia de xerrar en Jorge i no sé.
No, tu també has xerrat bé. Xavi Pascuet, rem, que tu vulguis.
Jo, per mi... no hi ha discussió amb el raïm. Raïm és raïm. No. I amb això ja no, aquí ja no entro. Sí que estic d'acord amb la d'en Jorge, amb la fase rem, i aquesta obsessió, a mi em passa, jo dormo amb el rellotge posat, m'inquieta no saber quin nivell de son he tingut, no? I, ostres, vivim en aquest món així, hiper... hipermonitoritzat, no? I genera una miqueta d'ansietat i de tecnoestrès i d'aquestes coses que, bueno. I després rem amb una cosa que no hem tocat i que és la imatge del Mundial 2026. Los noruegos, ro, ro, que és rema, rema, rema. Ro, ro, ro. I per mi és el gran triomf d'aquest Mundial, a més de la victòria de la selecció espanyola, és l'eclosió noruega, aquest orgull per remar, per la tradició, per la cosa, i tots asseguts fent ro, ro, ro.
Ah, jo és que això m'ho vaig perdre. És a dir, se seien en el camp i remaven plegats. Se seien
i tots, i el públic, i posen els tambors, bum, 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 i tots cridant ro, ro, que és rema, sí, rema, rema, ro, ro, ro. Mm. I per mi ha estat una de les grans imatges del Mundial, que ens ha deixat moltes.
S'ho va inventar un mestre d'escola, per cert. S'ha escrit aquest rorro, van entrevistar algun que s'havia inventat, què podem fer per això, el que ara contava.
Fantàstic.
I s'ho va inventar un mestre d'escola.
Com els homenatges en els vikings, no?
Sí, sí. Uh-huh. I té molt de sentit en el que dèiem de remar plegats, no? El que deies, Miquel Àngel, jo crec que tots també podeu aportar en això, a la feina d'equip.
Sí, perquè jo de noruec no estic massa aporat. Difícilment el castellà i el català, i el resto ja se me fa difícil, i el noruec ja ni te cuento.
Sí que és vera que personalment, per la meva feina, que acompany grups d'empreses i d'organitzacions, això de remar plegats, bàsicament és un encàrrec que te fan, no? Escolta, volem tenir direcció, volem que tothom estigui còmode, que remin el seu ritme, i això és la feina de moltes consultors i consultores i facilitadores, que és un neguit que tenen moltes empreses, no? Tractar que les persones estiguin alineades i que avancin juntes.
I no només remar, sinó que remar en sincronia i en força, perquè ara imagineu una piraigo de 10 persones i cadascú rem amb una direcció diferent, amb una potència diferent, però no arribaran. La piraigo se voltarà cap a una banda, cap a una altra, o aniran cap enrere en lloc de cap endavant. No se tracta només de remar per remar, sinó de fer-ho amb la mateixa direcció, la mateixa línia, la mateixa força.
De fet, hi ha un clip molt xulo, que igual ho vist, que és una trainera on una lota se li cau el rem. A rem.
Veus?
I ella continua fent el gest, no?, que fan totes les companyes sense rem. I com a dir, mira, amb el que tinc, juntes, no? I és molt guapo, veure com continua sense poder ajudar, però fent, no?, tot el moviment d'avançar.
Jo me'n recordo que hi havia un anunci, ara en plan viejuno, d'en Carl Lewis, era un anunci de Pirelli. I sortia en Carl Lewis amb uns tacons. Mm. I deia que la potència sin control no sirve de nada, no? I és una miqueta això, no? És, si no tenim un objectiu, si no tenim una sincronia, si no tenim una cadència, si no tenim un treball d'equip, pues puedes tener toda la potència que quieras, que això no anem bon. No?
Amics, no sé si millennials, generació Z i tal, Carl Lewis era l'Usain Bolt de fa 30 anys, ¿vale? Que ho sapigueu.
Sí, perquè si no diran, este senyor con tacones, ¿quién le da?
Sí, era veure un
negre
de metro 90 amb un escamote, bueno, recordo el món en aquell moment, un senyor supergros i tal, amb un tacons d'aguja, d'aquests superalts, i un anunci de Pirelli, no? Potència sin control, no? I per molta potència que puguis tenir, si això no avança, se adequada, si no va amb la sabata que ha d'anar, pues, probablement no arribis massa enfora. No?
Heu vist traineres d'aquestes? És una passada, és el que deia Miquel Àngel, no? Que és col·lectiu, vull dir, la velocitat que van i la constància de la velocitat que van i la direcció afinadíssima, no? És com el col·lectiu remant junts, com aconsegueix una velocitat, una constància, una inèrcia, que és espectacular, no? No molt més que és individualitat, no? Això m'emociona molt.
I a Balears tenim campió olímpic per un parell de vegades precisament d'això de remar, no? En Marcus Cooper. I vol dir que és una disciplina que la millor en els Balears, en els mallorquins i menorquins i tal, se mos dona més bé que els altres, no ho sé, a lo millor saben remar.
També se me ve la imatge de la màquina de rem del gimnàs, que és terrible. Jo, quan no puc, no té rems. O sigui que,
no, té una corda que has d'estirar.
Ho duia perquè me volia compartir com un record romàntic de rem que contrasta amb aquesta imatge de la màquina infernal de rem, bueno, que a molta gent li agrada, però de gimnàs, que és un record que tenc del meu predí, que me duia, tenia un botet, barca de res minúscula, i ahir me duia, jo d'infant, i sortia de rem, i anàvem a pescar junts, i ahir remava uns rems de fusta pesadíssims, que ja no se veuen, i aquesta, no?, es contrasta amb aquesta pausa, aquesta calma, anant a pescar, anant remant, ell, l'esforç el feia ell. No sé, m'ha pres una imatge com a molt guapa que crec que se perd, no? Perquè al final ara tots són motors i són automatismes i no hi ha pressa anar a remar.
Bueno, i és un reflex de la societat, no? Al final, aquest ritme, aquesta hiperproductivitat, aquesta... bueno, és quan el viatge ja no és el camí, sinó és la destinació. Dius, hòstia, tio, ens estem perdent.
Ens estem perdent, i ara només mos queda el retiro en les barquetes, aquesta imatge idílica de Ram, no? que s'hauria de recuperar.
No sé si heu escoltat el programa de dilluns, però ara m'entrevistant en Juan Antonio Olivieri, Oli, que és esportista, que és aventurer, que és explorador, que ha pujat l'Everest, entre altres moltes coses, amb el desaparegut Tolo Calafat, i que fa un anyet o dos va tenir un atac de cor, s'ha recuperat i ha dit, i d'hora què faig? I de mirar de manera remant des de Mallorca fins a Barbados, que vos pareix.
Uau!
Amb la idea de també conscienciar de l'estat de la mà, del medi ambient, d'aquest ritme, d'aquesta saturació, d'això que ara m'has fet recordar. Clar, jo li demanava per la motivació real de per què aquell atac de cot te du a fer aquesta, entre cometes, bogeria. M'ha dit,
entre cometes?
Bé, clar, depèn a qui li demanis. I m'ha dit... Després d'intentar donar una resposta, diu, millor m'ho demanes quan torni. I dic, bé, pues aquí mos veurem quan tornis, no? Tot ho demanaré després d'aquests 4 mesos, que també és una demostració que l'important no és arribar, sinó és el camí i la preparació, no?
Ara pensava en una altra cosa, si després d'un atac de cor, un infart, un ha de fer 4 mesos de remar pel mig atlàntic. Supos que tot són maneres d'entendre la vida i d'afrontar-la, no? Jo probablement no seria capaç... Bé, segur que no som capaç, no, de fer això, però inclús després de superar un cop de salut important, no? Així que tot el mèrit i tot el recolzament en aquest home, però és vera que seran 4 mesos molt durs per ell i també per la seva família, supos, perquè no és fàcil estar... O sigui, enmig de l'Atlàntic no sé jo, ara faré una cridada, tengo cobertura. Vull dir, això és molt, molt, molt complicat per allà enmig, no?
Això te fa pensar, no? Que no hi ha... Per moltes persones no hi ha res més fort que tenir un propòsit, no? Que tenir una voluntat, que dius, ostres, pues, el que faci falta per arribar allà, no? O sigui, remant, i per què torni d'una altra manera? Perquè s'ha de tornar remant també.
Jo te quantes seran 8 mesos, no?
Doble rècord, no?
Esperem que sí. I, bueno, hem anat a remar, encara que en Xavier Pascuet ha dit això, és raïm, de rem o de raïm, no n'heu xerrat molt.
Perquè el mos bevem una vegada està fermentat.
Va.
Bueno, i aquí, a més, a Balears, que tenim... Fa no tant d'anys teníem molt poquetes bodegues i fa relativament poc temps que això s'ha disparat i en tenim més de 100 i pico, no? I això vol dir que la cultura de rem, de raïm, i de fer-lo evolucionar, pues, ha calat una mica més fondo en aquesta societat. Així que supos que algo deu passar també. No sé si, com deia en Xavi, això és un reflex d'algo. Pues no ho sé.
I una certa... preocupació també per... Jo crec que ho comentaven ahir o abans d'ahir per la situació climàtica i què passarà amb les collites, no? Que surten les collites, o sigui, hi ha menys aigua, hi ha aquests comportaments climàtics més... aquests episodis més extrems. Ostres, acabarem tenint, no sé, les collites de raïm a Suècia? O què ens passarà, no?
A Suècia faran un Rioja fantàstic.
Ah, comença a ser normal...
Denominació d'origen Estocolmo.
Que juliol i agost no sigui graciós venir a Mallorca i no sigui... No? I això ens afecta a nosaltres, afectarà el negoci, però afecta a collites tan evidents i la taronja, comencen a parlar de que, ojo, a veure, que se'ns posa la fruita per un preu que no és... Que
sí, normal. Sí. Sí, de fet, xerràvem amb un enòleg i mos parlava de la disminució any rere any, com va baixant, respecte a l'any anterior. O sigui, els 2 darrers anys ha baixat molt, encara que la qualitat és bona, la collita és bona, però la quantitat va disminuint. I de voler que canviem de paraula?
Bueno, abans de canviar, ja em serveix un exercici molt divertit, relacionat amb rem, que és que estic fent una formació i m'han demanat que, durant diversos mesos, que me'n recordi de somnis.
Va.
I no contaré cap, però sí que vos, Jans, qui mos pugui estar escoltant, que que és divertit, perquè hi ha somnis absurds que quan m'aixec el que faig és contar-ho a la meva parella tot una i així després...
Les apuntes per ara, després?
No, no les apunt, però... Però és que mos pixant de riure de somnis absurds que tens, que si no els recordassis no... I crec que és un exercici... Després no fan res amb allò.
Però t'anava a dir què implica explicar-ho i recordar-ho.
Ells, bueno, com fan els psicòlegs, no? Que tothom se pregunta, bueno, i per tu això que vols
dir? Ja, rotllo psicoanalista, no?
Que ha volgut dir que jo ara mateix en el somni me trobo a Andorra i estic allà en aquella vall pensant en dins el somni. Igual no era tan bona idea venir aquí, no? Això és com Inca, però en muntanyes. Això és el somni.
Jo vaig tenir un somni aquesta setmana horrible i espero que... I la meva dona em va dir, no me l'expliquis, li anava explicant, però va ser una nit espantosa en la que no vaig dormir en el somni res ni mica i sortia en Ayuso. I espero que no es compleixi, perquè no sigui... Que el psicòleg no me digui res, perquè jo no vull tenir res a veure, però i la meva dona em va dir, no m'ho expliquis, que no t'oblidaràs. I jo li anava explicant perquè dic, mira lo que he sufrido.
Ai, senyors, somnis, que bons que són, que divertit és recordar-os, i segurament és que expliquen moltes coses de nosaltres, Jorge, moltes coses.
Són els nostres ombres.
Total. No. I li deia a Isa.
Mira, tu ara deixeu, ara posaré música i tu te vas pensant, Xavier Pascuet. Idò, aquestes són ses mans, sa música és el piano de Marco Mezquida, músic menorquí que toca de meravella aquest instrument, sa paraula que vos posa ara damunt sa taula. A veure, Miquel Àngel.
Deixant obviedats tipus Nacho Vidal, en el meu cas, l'instrument sempre ha estat sa guitarra clàssica, espanyola. L'he tocada des de que era petit i tot i que els darrers anys practic molt menys per falta de temps i, a més, sempre ha estat el meu instrument preferit i és que sempre puc dur a qualsevol banda i sempre alegra una mica esdeveniments socials. No?
Molt bé, tu t'has anat a ser instrument musical com Marco Mezquida. Xavi Pascuet?
Jo, com que no toco cap instrument, i a mi em genera un respecte brutal la gent que fa coses, i que dibuixen, i que canten, i que aquestes coses, jo amb instrument em quedo amb la instrumentalitat, no? I amb el que deia en Jorge, el propòsit. No? I al final enllacem el rem amb l'instrument per anar cap a un lloc, i l'instrument és el que ens durà, no? Quin és el medi amb el que aconseguirem aquest propòsit, no? I per mi el propòsit és alfa i omega en quasi tot. És perquè fem les coses, és perquè ens aixequem cada dia, és perquè construïm el que construïm i destruïm el que destruïm i protegim el que protegim. Jo crec que la instrumentalitat no és trivial en les nostres vides. Uh-huh. I jo em quedo amb això.
Jo d'això també vols xerrar, com a priori, és molt interessant això que ha dit Xavi, però me'n vaig... El que m'arriba... Jo també toco instrument, el meu és la percussió, estic una batucada, i me passa el contrari, que nosaltres a la batucada, com que som un combo enorme, no mos poden anar tots sols a cap lloc a amenitzar, perquè és horrible, és un mal de cap tremendo, però junts... És una força d'estambors, ara mateix som més de 60 persones, una força molt terrenal, no? És que la vibració d'estambors és espectacular i me ve això, me ve 60 instruments junts aconseguint una cosa molt especial.
Que bo. I d'instrument és la paraula, no sé si voleu desenvolupar alguna d'aquestes virtuts d'aquest instrument.
Però jo, virtut, en el meu cas, tocar la guitarra, poco. També he de dir, segurament en Jorge, en so seu instrument, ho farà molt millor que jo en so meu. Però ara pensava, per canviar decepció també una mica, pensant en la tecnologia, no? Els instruments, pensava en navegació, ara que hem xerrat de Somo que remava. Clar, per arribar de Mallorca a Barbados, un necessitaran determinats instruments. Antigament, aquests instruments eren molt més manuals, més analògics, no? Un instrument d'aquest tipus, mirant les estrelles i uns podria ubicar, i avui en dia tenim GPS, donem un botonet i veiem una pantalla a rumbo que fa un vaixell. Aquesta tecnologia mos ajuda. però jo em recordo quan vaig fer l'examen de patró de llat, encara mos feien fer navegacions en so plano i en so mapes
i
compàs i regla i traçar rumbo i derives i tota aquesta història, no? Que és necessari, però és veritat que avui en dia la tecnologia amb un botonet té solucionada, no? I això me genera una altra qüestió, una altra pregunta. Ens hem de refiar de la tecnologia, sempre? O sempre hem de tenir, ens hem de refiar d'aquestes altres coses analògiques, diguem, he de saber calcular el rumbo per anar de Mallorca a Eivissa, per si m'espanyes GPS, un podria dir, pues, a priori sí, però quantes vegades se te va romper el GPS en la travessia? Pues,
sí, però més val que sàpigues també fer els càlculs, perquè jo faig submarinisme i si el rellotge se'n va, s'acaba la bateria o passa alguna cosa, has de saber si t'has d'aturar o no t'has d'aturar, perquè si no te vas a la càmera hiperbàrica. En funció de, o sigui, has de tenir Boil Mariot en la cabeza i has de saber fer els càlculs i aquestes coses. I el tema de la tecnologia, i l'instrument avui en dia, és pràcticament Starlink. En Elon Musk ens ha fotut ja tota la resta i ja ho tenim tot. Jo, el nostre fill gran, en Carlos, està navegant i està a un iot i ara està creuant l'estret de Bering i farà el Pol Nord i donarà tota la volta pel Pol Nord fins a Groenlàndia, si no es troba pel camí en Donald Trump amb les seves obsessions, i arribarà fins a Nova York. I nosaltres el seguim amb el Garmin. Ell ens ha compartit l'enllaç del Garmin i sabem, ara està a un dia de creuar l'estret de Bering. Però també és xulo, això. O sigui aquest poder, si podem... Clar, que el seguim amb això i el seguim les històries d'Instagram que posa i amb trucadeta de tant en tant. Però, bueno, que els instruments han canviat, però segueixen sent part. Hi ha d'una retransmissió en temps real de la nostra vida, que és una altra cosa, però bueno, també ens permet gaudir del moment.
Jo en la bicicleta, jo també faig bicicleta, duc un ciclocomputador, un Garmin, un aparell petit, d'un telèfon una mica més petit, que poses damunt la bicicleta i te marca tot el que te pot marcar, rumbo, velocitat, potència, etc. Però jo el que faig és, com que vas damunt la bicicleta i vas tot sol i tienes un par d'hores por delante, el cervell no el tenc damunt un columpio dando vueltas com una vaca. Intent activar-lo, però no el vull activar en temes de feina o en temes que te donin estrès, sinó en coses més tranquil·les, no? I un dels exercicis que faig és fes càlculs mentals de a esta velocidad, a este ritmo, a esta freqüència de pedaleo i tal, quan arribaré a un determinat puesto, no?
I... Que cadascú pensa lo que vol.
Claro, claro. Ja. I sí, perquè si he de pensar, tengo que pagar las nóminas y de fer no sé qué... Bueno,
si arribes 3 minuts antes, te quedes a esa porta de consell i dius en 3...
No tanto, però bueno, he llegado antes o he tardado más i bueno, i pues, vaig fent aquests càlculs mentals...
Vas treballant, si
estem instruint. Vas rodant amb una bicicleta per una carretera de Mallorca, vull dir, no, suposadament no me perdré pas camí. Però aquests exercicis me fan, no necessàriament dependre tant de la màquina, no? Sinó de mis propis càlculs.
I no us passa darrerament que com que hi ha els ciclistes que fan servir un instrument, que és Google Maps, i vas per una carretera que no hi ha ningú i de cop veus groc endavant i dius retenció, i no és retenció, són 7 ciclistes que van a poc, i com està contaminant, no contaminant, sinó que és un input que ells posen que van amb un cotxe i van de punto A a punto B, i vas per la carretera tot tranquil i dius, hòstia, una retenció, i no és una retenció, ja saps que d'aquí 3 minuts trobaràs 7 ciclistes, i està passant, i no només passa aquí, l'altre dia jo comentava una gent de Barcelona, ells ha passat el mateix.
Jo, això que dèieu, i Miquel Àngel crec que ha duit una qüestió superpoderosa, perquè jo me connecta molt que tenim infants petits, la dependència de l'instrument, no? I de la dependència de l'IA, la tecnologia que passarà amb els infants. És una conversa que tinc amb els meus fills, que són petits. Si vosaltres creixeu un món on les respostes ja venen donades i el mapa te diu on has d'anar, i vull dir, com desenvoluparàs les habilitats que necessites per entendre el que està passant, no? I és un debat, no? No tinc cap resposta, perquè al final, quantes vegades has fet una divisió a mà darrerament?
Jo no tinc la resposta, però sí que crec, més bastant, que el que farem serà desenvolupar altres habilitats, crec que una tendència natural del ser humà és sempre donar una passa endavant i sempre anar millorant. Si tenim unes eines, uns instruments que mos faciliten una determinada feina ara, aquesta facilitat no mos ha de poltronar, sinó que mos ha de fer, a lo millor això ho tenim resolt, anem al següent pas. Si tenim resolt, entre cometes, lo de rumbo que segueix el barco, a lo millor me puc centrar en altres coses, com fer-ho més aviat, o fer, no sé, no se m'ocorre res que no, però desenvolupar altres habilitats perquè aquestes les tenim resoltes amb ús d'un instrument.
Que potser seran habilitats més artístiques o més creatives o més filosòfiques, perquè la part tècnica estarà molt resolta, no? Mm-hmm. No, no sé, això és apassionant i crec que el món de l'educació té un repte ara de filtrar això, no?
Sí, perquè tot és nou, no sabem, no tenim el feedback per saber què passarà. Vos he d'anar més temps? Digues.
No, que quan deu instrument, jo vos demano, m'imagino que ningú ha estat una sala d'operacions, però sempre tinc la curiositat per saber, realment diuen... bisturi, escalpelo. O sigui, algú ho ha vist, no?
Bueno, jo te diré...
M'encantaria... Sí.
Tenc una resposta. I sí, utilitzen instrumentos. I ho dic perquè... Bueno,
no, però se'ls demanen així... casa, sudor.
Bueno, a tant no he arribat.
Ah, vale.
Però...
Succión.
Però sí, ja m'he millorat que no t'aparaven les mans desnudes. No?
De fet, una vegada que fa molt d'anys que vam fer una petita operació, varen dir, en lloc dels instruments, varen dir escoberts. Teniu escoberts a damunt de taula preparats? I jo m'he quedat...
Es deia Aníbal?
Espero que
doctor.
Operen donde toca. Allò que dius, esta es la pierna buena.
El resident tu, que és molt i és xerrac.
A ver, Aníbal, déjalo.
Bueno, dejem los instrumentos en paz.
Doctor Lecter.
Mínima pausa i tornem.
IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja tornem a ser aquí amb la nostra conversa polisèmica i els nostres conversadors polisèmics, que no conservadors, no?, que varen dir la setmana passada Miquel Àngel.
Sí, conversantes artificials.
Aquí tot és molt natural, la conversa és molt natural. Xavier Pasqual, com estàs?
Superbé.
Miquel Àngel Palleres, com va?
Fantàstic.
Jorge Serrano, com estàs?
De fantasia.
Te trobes còmode?
Molt còmode.
Que bé, home, si ja me dius de fantasia, comença tu, si te dic fantasia, que te venes cap.
Mira, si me dius fantasia, me venes cap. Aquesta setmana, els meus fills avorrits i de repente veure una caça de paqueteria i després d'haver estat emprenyant 10 minuts, què faig, m'avorres, què tal, convertir-la en una màquina de teletransportació.
És una fantasia.
És una fantasia.
Sí.
Ah, i després la màquina de transportació estarà allà tot l'estiu.
I ha funcionat?
Jo m'he teletransportat quan jo tenia 7 anys.
Miquel Àngel, fantasia.
Ara no sé què de dir. Jo me venia a cinema, en general, no? Cinema de fantasia, ciència-ficció, aquest tipus de cinema. No tantes de Disney i la pel·li fantasia de Disney, que també, sinó aquesta habilitat que tenim els éssers humans de crear determinats ambients fantàstics, de projectar com creiem que pot ser el futur... pensar en Star Trek i veure, pues, efectivament, màquines de teletransportació, però de veres, no? Suposadament de veres de la pel·lícula, si no està fet amb un cartró, sinó que pareix que hi ha una certa component científica darrere de teletransportació a les pel·lícules de Star Trek, per exemple, no? I com la capacitat de fer aquesta invenció, no?, de pensar una mica en el futur, en aquesta fantasia, hi ha coses que s'acaben convertint en realitat, no? Perquè t'aporta i ho hem dit en el principi, te poses a pastanaga el destí allà on volem estar i te fa fer el camí, no? I hem de pensar una miqueta en aquest futur i ens hem de posar, hem de remar per arribar en aquell punt final, no? I crec que les pel·lis de fantasia ens ajuden molt a entendre aquests processos.
Xavi?
Jo em quedo amb la fantasia com a motor vital. Una de les coses que ens fa tirar endavant i aquesta capacitat d'innovació. I jo crec que no l'hem de perdre, el que deia en Jorge. No hem de perdre aquesta fantasia. És el més terrible que ens pot passar. I després em quedo amb la fantasia com a actitud. També tenim aquí una estimada Ariadna Salvador que quan li dius i li comentes alguna cosa sempre diu fantasia. No? I la fantasia com a actitud, o sigui, això és fantàstic.
Ara farem un spoiler, però estem en Ariadna creant un llibre que es dirà Fantasia. En les seves receptes de postres i d'aquesta creativitat desbordada que té ella, perquè no la conegui, és una cuinera repostera, bàsicament, de postres, que fa unes coses visualment espectaculars, i és veritat que tu deies, sempre diu fantasia, quan tot li pareix fantasia, però li pareix espectacular tot, i és una persona superpositiva, que això és el que volia complementar el que tu estaves dient. La fantasia no sol ser negativa, no sol pensar que algo és fantàstic per algo, pensant en aquesta projecció, que sigui dolent, sinó tot el contrari. És fantasia, però és molt positiu. Per tant, efectivament, com en Xavi deia, no lo perdamos.
Que no deixem que el pessimisme ens dugui, no? I què tal estàs? Bé, estic molt bé. I això forma part també d'aquesta autoconvicció. El dia comença millor, si tu creus que comença millor.
M'aduís coses superinteressants perquè penso que darrere, per exemple, aquestes pel·lis de fantasia, de ciència-ficció, n'hi havia que hi ha adults, guionistes, probablement, recuperant des de l'adultesa pues, aquesta capacitat d'imaginar per què no hi podríem fer això, no? I d'aquestes grans pel·lis de Pixar, que són fabuloses, però que hi ha adults que han fet això una professió, no? Nosaltres hem fet un projecte relacionat amb els patis, seré molt breu. És un fòrum on parlem del pati de l'escola, com a espai físic i com a espai de joc. I una de les conclusions que duen els mestres, molt preocupant després de tres fòrums, és que els nins i les nines cada vegada juguen menys. Ostres, tu! Si es joques, és la fantasia, és inventar-te un món. No m'ho vull imaginar quantes coses s'activen en el cervell quan estàs fantasejant, no? Quan, que això ho necessites d'adult, no? per viure, sí, per no tenir una rutina monotemàtica cada dia. No,
i que t'has de quedar molt tranquil quan tens un fill que se'n va a Plutònia, no? Que se'n va en aquest món de fantasia que dius, i on ets ara, no? I vinculat també a la tecnologia, als instruments i a l'avorrir-nos. Jo sempre li dic a la meva filla petita, i diu, i què faig? Avorreix-te i ja veuràs tu. I ella fa coses fantàstiques. I jo crec que és, aquesta capacitat d'avorrir-nos és el moment on actives coses, on es connecten moltes coses, i on et preguntes el i si, no? Perquè el món el canvia la gent que diu, bueno, i si tal, no? I comences pum, 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 i partida guanyada.
Bueno, anima tothom a jugar. Jo, que m'he de dir que un poc a jugar també amb els grups que acompany, tinc com a molt de bagatge de jocs, i amb el meu fill a la hora de sopar, després, quan acaba el sopar, intentem fer qualque joc. Així, vinga, jugant me posa cara de... I posant cara de una tassa, un croissant, un... I, clar, es disfruten, no? Sí que hi ha una pel·li, perquè Miquel Àngel xerrava de cine també, que és Història Interminable, no? És una pel·li alemana, d'un llibre de Michael Ende, que és Mones, món de la fantasia. Ostres, sí. I si heu recuperat aquest clip, no sé si heu vist aquesta pel·lícula,
sí,
la seva persona.
Sí, i han llegit el llibre.
Sobretot el llibre, sí.
El llibre que és brutal, que jo crec que molts l'han llegit de
petit,
no?
Sí.
Hi ha aquella escena... Bueno, hi ha dues molt, molt, molt fortes, no? Fortíssimes, quan se mor el cavall, en Artax. I després hi ha una escena amb el llop. Ostres, tenen missatges hiperadults, no? Que quan l'has vist o l'has llegit de petit, no? Que és com abandonar-se. El cavall no se mor perquè tingui cap silenci, sinó perquè s'abandona. I el llop llança un missatge que... Bueno, és que no tenen esperances, que no tenen fantasies, que no tenen imaginació, són molt fàcils de manipular.
Gran misteri encerrava en aquellos pantanos. El que se adentraba en ellos corría el riesgo de que una profunda tristeza se apoderase de él. Y si esto ocurría, se hundía poco a poco en las aguas cenagosas.
Te estás portando muy bien, Arta.
El missatge que deies que és espectacular, tant el llibre com la pel·li, no, jo particularment no m'ha agradat tant. De fet, la pel·li és la meitat del llibre, no? És la primera meitat del llibre. Però en el llibre i la pel·lícula, el que no és fantasia és la nada.
La nada.
És la nada. Y això és el missatge, en realitat, no? És a dir, aquello que no esté dentro de este mundo no existe. Y no, no es que sea el vacío, porque el vacío es algo. No es que sea algo negro, porque entonces es algo, no, es la nada, no? I el missatge és molt fort. I en el final necessiten una persona de fora, un nina de fora, que siguis capaç de donar-li un nom a la princesa de fantasia, perquè només necessitem per regenerar la fantasia, només necessitem que tingui un nou nom, no? I això és de què va tota la pel·lícula i tota la travessia que fan a Trello i tant. És algo que jo vaig entusiasmar quan vaig llegir el llibre per primera vegada i penso que hauríem de fer un remake de la pel·lícula ben feta.
Ben feta. I la banda sonora, que és, bueno, que és una
oblidada. Sí,
sí, sí,
però...
sí, de l'imat. Per baixar barrera, mos la va demanant a Lucía Barbiero aquest dijous, precisament fent menció en el regne de fantasia d'aquesta pel·lícula. Jo ara poso una cançó per introduir-se darrere paraula, que es mata i que fa referència a un home realment fantasiós i que és un referent universal.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells venir enllorcant. He l'amic mori per la mata l'alba. Digues foll, si et desamava ton amat, què faries? Respòs he dit. So que no morís, com si a cosa que desamor, si a mort té amor, si a vida.
Ramon Llull, Les barbes de Llull, que és un treball de nou romancer, preciós, per cert, amb col·laboracions com Sant Antoni Gomila. Bé, després vos diré per què he triat aquesta cançó, però a veure, Xavi Pasquet, si te dic mata, que te venes cap.
Mira, que l'home, el ser humà, és l'únic que mata per matar. I tan vigent com és ara, no? I a Gaza, el que està passant a Iran, el que està, i aquesta normalització a Ucraïna, i aquesta normalització de que la gent mati altres, que els marits matin a les seves dones, que matem la natura. Hem normalitzat el acabar amb les coses d'una manera que jo no puc processar. I s'ha ficat dintre de l'agenda i, bueno, pues han muerto tantos, morts en carretera, o celebrando la victoria d'Espanya i moria un niño. Hòstia, moria un niño, tio, no? Uh-huh. O sigui, i mata, i la gent que mata, mata, no. I la reflexió, per qui mataríem, no? És el que deien, diu, jo per mi hijo mato, no? Bueno, són aquestes coses molt, molt primàries, no? Molt, molt, molt de dins nostre.
Jorge Mata.
Sí, evidentment també em ve aquesta excepció tan terrible, no? Després, igual per la meva professió, aquesta frase de Nietzsche, no? Que el que no et mata et fa més fort, no? I...
No era engorda, lo que no mata engorda.
Aquesta és una altra que molt mos passa, però sí, el que no mata engreixa i el que no mata fa més fort com un... Bueno, és que el camí d'aprenentatge a vegades és difícil, no? En podem parlar, no sé si he vist el documental d'en Nadal, d'en Rafa Nadal, que a vegades fa falta sacrifici per aprendre, no? Diu en Rafa Goberna, que el coneixeu molt bé, que el miedo indica el camino.
Miquel Àngel Mata.
Serà de la planta, suposo, no? I que és tan nostra i que tant perfuma i que tant, jo crec que fa els nostres estius, se mata la relació amb l'estiu, no sé, no me demanis per què, perquè supos que viu tot l'any, però jo veig mata a l'estiu. I que tot i no ser una planta especialment espectacular, guapa o grossa o tal, està ficada dins el nostre ADN local, no? I ara pensava que crec que són la gent d'Estel de Llevant que fa hidrolat de mata, no? que la posa com una espècie de procés, com si fos una destil·lació, i li treu un oli essencial i fa uns potets d'hidrolat de mata, que és un perfum i que serveix per fer inclús per cocteleria, el pots fer en combinacions de còctels. Bueno... és una planta que li donem un cert ús. No?
Uh-huh. I la mata no mata els sentits, la mata que es converteix en un ingredient, no?
Uh-huh. Ja està. Sí, sí, sí.
I la mata, jo, que el meu germà viu a Àfrica, viu una zona de safari, és curiós perquè ses mates, no? El bush, ses mates, allà s'amaguen els animals, no? Se protegeixen, no? I és com un refugi de... Un refugi de la vida pels que, no? Pels carnívors que maten, no? Pels depredadors que maten, no? Les mates és com el lloc on trobes la vida i la mort, no?
Totalment. Aquest refugi, també vos animo a escoltar el programa de dijous sobre mata, que mos varen contar molt sobre aquesta planta, en aquest cas. De fet, mos deien que aquestes mates on els animals s'amaguen, aquí se solen referir a elles com a mata mosquera, perquè hi ha els animals, hi ha les ovelles, per exemple, les vaques, però també mosques, i un poquet de merda, i un poquet de menjar, i tal, no? Però és aquest refugi que deia en Jorge, i aquest oli essencial que se li pot extraure també. I jo feia el joc en la mata escrita d'en Ramon Llull, no? Aquesta llegenda que deien que Ramon Llull, quan va anar a Randa, que de fet també s'explica que una possessió que se diu la mata B o la mata escrita era de la seva família, va trobar aquella mata amb aquelles fulles que pareixien escrites amb una llengua àrab o no sabien molt bé què, no? Que després nosaltres hem xerrat amb un metge especialista en plantes medicinals i en realitat era com una espècie d'efecte de la clorofila, però, clar, s'imaginació, parlant de fantasia, no? S'imaginació, la creativitat, la necessitat de que tot tingui una explicació, no? Ens va quedar aquesta mata escrita d'aquest personatge universal que jo crec que ara de grans hem de tornar a rellegir, perquè això t'ho explicaven a l'escola i tu deies, vaja, rotllo aquest senyor de sa barba. Però, clar,
bueno, una mata de pèl, no?
D'una bona mata de pèl, sí.
Hi ha un futbolista ara de la selecció que crec que fa homenatge, no? De la mata de pèl.
Exacte.
Cucú. Hi havia un futbolista de la selecció que era mata.
Sí, no? Sí. Però ara tenim porro, no? Com és?
Tenim un porro i un ratlla, sí, a la selecció ara mateix.
Tenim un poquet de tot. Sí. Algun terraplanista, també, però bé, això ja està.
Con una mata de pelo.
Sí. Tots tenen un bon pel.
Tiene que haber de todo.
Idò, escoltau, gràcies a tots tres, que és un plaer i un repte, jo sé, per vosaltres, posar aquí quatre paraules damunt la taula i ser capaços de conversar d'aquesta manera. Jorge Serrano, mil gràcies.
Vosaltres.
Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Fins un altre.
Xavier Pasquet, gràcies.
Gràcies a vosaltres, és un luxe passar el vespre.
I ara, el capítol D7, això vol dir que només en quedaran dos.
Fantasia, quedarà un, o sigui, és d'avui i un altre.
I és de la setmana que ve, sí. I d'entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre.
Ens veiem ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol de 7. El tret. El feix de llum del far tallava l'aigua cada 10 segons, il·luminant les armes sota el diluvi. En Sebastià Font, amb la mirada fixa d'un fanàtic, no desviava la seva pistola del pit d'en Llop. El mercenari mantenia el canó de la seva arma clavat al cap de l'aristòcrata. A la nostra esquena, en Martell ens encanyonava en Ramon i a mi. La situació i un aire carregat d'electricitat estàtica ens feia erissar la pell. Érem a la vora de l'abisme i la partida ja no admetia cap més treva.
Torna'm l'esfera, Llop. Et jur per la meva sang que d'aquí no sortiràs viu.
És un lloc fantàstic per morir, Font! Però tu primer!
Tot va succeir en una fracció de segon i a la vegada. Un esclat de violència que va quedar completament eclipsat pel tro de la tempesta i els trets de les pistoles. Vaig veure en Ramon llançar-se amb tota la inèrcia del seu cos contra en Martell. El van vestir amb una violència cega, colpejant-lo directament contra el mur de formigó de la base del far. Vaig sentir el gemec d'en Martell en caure d'esquena, totalment inconscient o potser mort. La seva pistola va lliscar pel ciment banyat. Dues descàrregues de foc i tot seguit el renou sord i feixuc de dos cossos colpejant amb força contra el terra de la plataforma. Però en aquell moment vaig experimentar una visió de túnel que em va aïllar completament del meu voltant. No vaig mirar qui havia disparat. No vaig mirar qui havia caigut en la penombra. Ni vaig comprovar si eren vius o morts. Els meus ulls es varen fixar exclusivament en la bossa de cuir que havia quedat abandonada. Em vaig llançar a terra. Vaig estirar els braços cap a la motxilla, en un esforç desesperat, i vaig aconseguir agafar-la i protegir l'esfera de Ptolomeu contra el meu pit.
Ja la tens. Aixeca, Núria. Cap a la furgoneta, de pressa. No miris enrere.
No hi va haver temps per a més paraules. Només importava sortir d'allà. Fugir del perímetre del far avançant per a la carretera fosca. Fugir de la tempesta. En Ramon i jo respiràvem amb dificultat, com si l'aire s'hagués tornat espès. Teníem el cor a punt d'esclatar-nos dins del pit de pura tensió. Però hi havia una cosa certa. L'esfera de Ptolomeu estava segura, protegida entre els meus braços, freda com el gel. Quan deixàrem enrere el darrer senyal de zona restringida de l'exèrcit, la tempesta va afluixar. La pluja semblava més calmada, com si el pitjor de la nit hagués quedat enrere, sobre les pedres sagnants de Calafiguera. Per què ens aturam, Ramon? Hi ha hagut un tiroteig al far, hi ha cossos en terra, i en Martell es despertarà d'un moment a l'altre. Hem d'avisar les autoritats per protegir el recinte abans que sigui massa tard.
Això seria l'acte més estúpid que podríem fer ara, Núria. Si cridem l'U2 a la Guàrdia Civil, ens atendran. Dos ciutadans normals i corrents amb una furgoneta robada que pertany a una organització criminal amb una relíquia de valor incalculable i fugint d'una escena criminal amb trets i cadàvers dins d'una instal·lació de l'exèrcit.
Som les víctimes d'un segrest, Ramon. Podem explicar com un font ens va tancar el soterrani.
Em sap greu, però la maquinària de l'Estat no funciona així, Núria. Davant d'una intrusió a una zona de seguretat militar, amb morts per mig, s'activen els protocols de seguretat nacional. Ens tancaran en un calabós incomunicats abans que puguem pronunciar el nom de l'arxiduc. Passaran setmanes de burocràcia i interrogatoris abans que cap jutge es cregui la nostra història. Mentrestant, la cova quedarà totalment desprotegida.
Llavors, què proposes? Deixar que el patrimoni quedi vulnerable davall el far? No puc permetre això. El llegat del meu padrí està compromès. S'ha d'assegurar la zona.
Se m'acut una manera. Més neta. Més eficient. Posarem la maquinària de l'Estat en marxa sense posar-nos a nosaltres sota el focus de la policia. Farem servir la meva antiga xarxa de ciberintel·ligència.
Línia segura, identificació d'accés.
Operador Vilaseca, codi d'autorització Delta 90. Sol·licito enllaç operatiu immediat. Tinc un codi vermell d'intervenció estatal.
Identitat confirmada. Vilaseca, transmeti el codi vermell.
Prenguin nota. Es requereix mobilització immediata de la unitat central operativa de patrimoni i tancament del perímetre de la torre del far de Calafiguera, a Calvià, a Mallorca. S'ha produït un altercat amb armes de foc. Implicant mercenaris del mercat negre d'art.
Entesos, motiu de la incursió dels mercenaris a la zona militar?
Descobriment i expoli d'un jaciment de categoria 0. Davall els fonaments del far a través d'un passadís militar secret que connecta amb l'exterior, hi ha una cambra de l'any 1914. Conté una col·lecció de vidre antic de valor incalculable per l'Estat. Cal assegurar i precintar el perímetre militar immediatament. Jo tinc una de les peces principals assegurada i m'encarrego de la seva custòdia preventiva. Tallo la comunicació.
El Centre Nacional d'Intel·ligència. S'han posat en marxa d'instant.
En menys de 10 minuts, un comboi d'intel·ligència de l'Estat estarà precintant el far de Calafiguera. Trobaran l'arxiu de la llum i el custodiaran de manera confidencial sense que els nostres noms apareguin a cap atestat de la policia. Som completament invisibles davant la llei. Va, marxem cap a Palma.
Havien passat 3 hores des de la nit de terror a Calafiguera. La tempesta finalment havia amainat, deixant pas a una matinada grisa i tranquil·la sobre els carrerons de Palma. Estàvem esgotats, buits per dins, però sans i estalvis, amagats en una habitació de fortuna que en Ramon havia pagat en efectiu. El seu pis secret ja no era una opció des de que en Llop havia rebentat la porta fa dies i havíem de mantenir-nos completament fora del radar. L'esfera de Ptolomeu reposava al centre de la taula de fusta, reflectint la feble llum de la bombeta. Però l'adrenalina de la fugida havia deixat pas a un silenci feixuc, el silenci dels morts.
Beu un glob de cafè, Núria. Et vindrà bé per treure't el fred del cos.
Encara no me puc creure, Ramon. Un Sebastià, mort aquell penya-segat sota l'aiguat. L'home de lletres, l'erudit que ens parlava de l'arxiduc amb tanta passió a la seva biblioteca, abatut pels seus propis sicaris. Com va poder canviar tant? Tenia la convicció malaltissa que la seva ment el feia superior i que el tresor li pertanyia en exclusiva. I ha mort per això.
L'arrogància el va destruir, Núria. Va dissenyar una taranyina perfecta per utilitzar-nos. Però va oblidar que els monstres que va contractar no en tenien d'art, només de diners. Quan Llop va ensumar el valor real de les peces, en Sebastià Font va passar de ser el client a ser un estorb. Al final va pagar el preu de la seva pròpia supèrbia.
Ah, almenys s'ha acabat. El trencaclosques de la xarxa de vidre està resolt, Ramon. Tenim l'esfera de Ptolomeu i l'arxiu de la llum rebrà la protecció de l'Estat. El llegat de l'arxiduc i la memòria del padrí Ptolomeu estan completament fora de perill.
Sí, el misteri està tancat. Hem fet el que havíem de fer. La cova està segellada i els espoliadors ja no són una amenaça. Hem guanyat, Núria.
Ho hem aconseguit junts, Vilaseca. Un analista paranoic i una periodista tossuda.
El millor equip de les illes. Però ara mateix necessitem tancar els ulls. Descansa, Núria. Demà sortirà el sol. Comprarem els diaris i veurem com es desperta Mallorca després de la tempesta. Llavors parlarem de nosaltres i del futur. Calma.
Demà. D'acord.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà a la xarxa de vidre, una ficció sonora original de Diacordé Agency per a IB3 Ràdio. El secret de l'arxiduc descansa finalment sota la custòdia de la llei i la tempesta sembla haver purgat els deutes de l'avarícia. Na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca han trobat un refugi segur on hauran de decidir sobre el seu futur. Sembla el final perfecte d'un viatge de 800 anys, però realment s'ha apagat del tot l'espurna de la discòrdia. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines, interpreta Sebastià Font, en Toni Pons, és en Llop, i en Toni Camp, Sant Martell.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Si mi nombre sigue en tu boca, solamente el que sea así. Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de pala, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que dime.
dijeron y que no te alteres, no te conviene. Se ve que quieres que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don. Y yo quiero intentar, las copias son de foe. Y ahora los fake, ¿dónde están?
Yo no les creo.
Porque les dije bye bye,
yo no los veo.
En mi radar ya no están,
los mato el ego.
Porque ninguno es real,
miran de lejos.
Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que que no sea de espalda, sino cara a cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara.
Estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time. Como pa' venir a molestarnos. Mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría a mí los tibieses que dicen.
El Consell de Mallorca i l'IMA es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran.